De la pressió per aprovar els pressupostos de la Generalitat per l'any vinent, el president Pere Aragonès presenta un acord històric amb sindicats i patronal i trasllada l'exemple d'entesa als partits. Cristina Cantal.
Es tracta d'un conjunt de mesures per ampliar l'escut social davant la crisi i millorar el model productiu que Aragonès ha qualificat d'acord històric.
Aquest pressupost fa un pas endavant i esperem que es tradueixi en el suport polític i parlamentari necessari perquè sigui aprovat al Parlament. I per això demano a tothom que ens ajudi a fer-ho possible, que ens ajudi a aconseguir l'aprovació definitiva d'aquest pressupost de país, centrat en impulsar el progrés econòmic i social, generar oportunitats per tots els catalans i catalanes.
Els sindicats del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona fan vaga avui i la resta de dies laborables d'aquesta setmana per reclamar millores salarials i socials. Unes 200 persones s'han manifestat aquest migdia.
Bloqueig dels majoristes de fruit i verdura dels tres accessos de Mercabarna durant més d'una hora aquest matí. El sector fa vaga per demanar un conveni millor. Des de Comissions Obreres, Javier Rubio reclama seure a negociar.
Nosotros lo que estábamos diciendo es un convenio de tres años donde los incrementos en un principio podían ser variables en función de cada año, pero que hubiera una cláusula de revisión que permitiera después, al final del periodo, que los trabajadores recuperaran el poder adquisitivo. Por lo tanto, no es un problema de cuánto subo ahora, sino es un problema de cómo reviso después para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
Presó provisional per un dels dos detinguts pels Mossos d'Esquadra en relació amb la troballa d'un tors humà en una maleta la setmana passada a Barcelona.
Els arrestats són dos homes de 31 i 51 anys que haurien matat i trossejat la víctima al seu propi pis. Ho ha anunciat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal, Josep Naharro.
Hem detingut a dos persones relacionades amb la trobada de restes cadavèriques dintre d'un contenidor de la setmana passada al districte d'Eixample de Barcelona. En aquests moments passen a disposició judicial i esperarem a la instrucció judicial per poder donar més dades sobre els fets.
Es fa efectiva la inhabilitació de Bernat Soler com a delegat del govern a Lleida, un cop notificada la sentència del Suprem.
El relleva Montse Vergés, que es converteix en la primera dona que assumeix la delegació del govern de Lleida.
Els sectors econòmics, polítics i socials del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre reclamen a la Generalitat que doni llum verda d'una vegada al projecte Hard Rock a la Costa Daurada.
Demanen que s'aprovi definitivament la modificació del Pla Director Urbanístic de Reordenació que afecta el projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca-Salou.
Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
El manifest, en veu de la presidenta Roger, assegura que estem davant una oportunitat que no podem ni volem perdre.
Comportarà una important inversió i la generació de molts llocs de treball, a més, ja compta des de fa molts anys amb un ampli suport i consens social, empresarial, sindical, polític i institucional.
En cultura, Carla Simón, el canal Fibracat TV i el Joc Paraulògic guardonats amb els Premis Pompeu Fabra del Departament de Cultura.
Els guardons reconeixen l'acció de la societat civil en l'impuls català. L'acte de lliurament tindrà lloc el 19 de desembre al Palau Marc.
I en esports, dol a l'hoquei sobre patins català per la mort d'Alexandre Asensi i Joan Barberà.
Avui, a les 8 del vespre, el pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui farà un multitudinari minut de silenci per la mort als 29 anys del jugador de la Parlem Hockey Lliga d'Alcaldes, Alexandre Asensi, que ens ha deixat aquest cap de setmana en un accident de trànsit. Asensi va començar des de ben petit al club d'hoquei sobre patins de la seva localitat, Caldes de Montbui, fins a arribar al primer equip.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuaran arribant aquests núvols mitjans. Afectaran a gairebé arreu del territori, però sense deixar precipitació. A molt estirant no es descarte que puguin caure quatre gotes cap a la zona del Montsià, però en general no s'espera precipitació. I també a hores d'ara ja parlem d'una temperatura més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, encara que hem començat avui un dia molt fred, amb una temperatura més baixa que la que vam tenir ahir. A banda de que al final de la jornada s'han de tornar a formar aquestes boires, també afectant sobretot cap a la zona de Ponent, núvols baixos cap a la depressió central, però a més també se'n formaran a punts de litoral i prelitoral i així començarem el dia de demà amb aquests núvols baixos i alguns de mitjans que deixaran el cel força ennuvolat en conjunt. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Doncs en general, Ali, avui parlem de poc volum de trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, destacant només cues puntuals, tant a la 58,33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat, també a la B30, lateral de l'autopista B7, a l'altura de Barberà, en sentit sud, i cues també puntuals a les rondes de la zona en sentit Trinitat, a la ronda de dalt, a l'altura de Sant Gervasi, i a la ronda litoral, a la zona franca. De moment, això és tot des de Sec Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. A CaixaBank, a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, integrem criteris socials, ambientals i de bon govern en les decisions d'inversió. Per aquest motiu, els nostres plans de pensions i fons d'inversió segueixen els criteris dels principis d'inversió responsable. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Augmenta la pressió per aprovar els pressupostos de la Generalitat per l'any vinent. El president Pere Aragonès presenta un acord històric, ha presentat un acord històric amb sindicats i patronal i trasllada l'exemple d'entesa als partits.
Es tracta d'un conjunt de mesures per ampliar l'escut social davant la crisi i millorar el model productiu que Aragonès ha qualificat d'acord històric. La mesura estrella és que s'amplia el llindar per accedir a prestacions socials, especialment la renda garantida de ciutadania.
Però, com dèiem, tot pot quedar en no res si no s'aproven els pressupostos. Anna Ruiz.
De fet, el president Aragonès ha exhibit públicament l'acord signat amb els agents socials per instar els grups parlamentaris a aprovar el més aviat possible un pressupost de país. Per al president, el pacte amb empresaris i sindicats és un pas endavant cap a aquests nous pressupostos.
Aquest pressupost fa un pas endavant i esperem que es tradueixi en el suport polític i parlamentari necessari perquè sigui aprovat al Parlament. I per això demano a tothom que ens ajudi a fer-ho possible, que ens ajudi a aconseguir l'aprovació definitiva d'aquest pressupost de país, centrat en impulsar el progrés econòmic i social, generar oportunitats per tots els catalans i catalanes i per fer, doncs, que aquesta eina al servei de Catalunya sigui una realitat.
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el màxim responsable de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, han coincidit que no hi ha raons per endarrerir l'acord pressupostari.
Primer, importància de l'acord, i en segon lloc, doncs, instar a les forces polítiques i al mateix govern que busquin acords amb els grups més propers perquè això sigui una realitat l'any 2023.
És un missatge clar i nítid al conjunt de l'arc parlamentari i dels grups polítics de Catalunya. Nosaltres volem pressupostos i ho deixem palès i molt clar.
En el mateix sentit, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha emplaçat els grups polítics a no utilitzar la calculadora electoral i centrar-se en les negociacions. Des de l'altra organització empresarial, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, també ha demanat celeritat en la concreció dels pressupostos. És el primer cop que els agents socials participen directament en la fase inicial d'elaboració dels comptes de la Generalitat.
I mentrestant, la taula del tercer sector també ha reclamat que s'aprovin els pressupostos de forma urgent per poder aplicar l'augment del 8% del barem IRSCAL, que revisa les prestacions socials, anunciat pel govern. David Amador.
Això és el que ha demanat la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, després de la reunió d'avui al Palau de la Generalitat.
Si us plau, arribin a un acord i el més aviat possible. No hi ha cap raó justificable per no pactar uns nous pressupostos i per no aprofitar l'oportunitat d'incrementar la despesa social i adaptar els comptes a la realitat d'ara tan dura. Les persones que ho estan passant més malament no ho entendrien, però tampoc ho entendríem les entitats socials que estem acompanyant-les i que estem fent tot el que podem per pal·liar aquesta situació social tan crítica.
Des de la taula del tercer sector han revelat també que faran arribar al PSC, a Junts per Catalunya i en Comú Podem una carta on demanen que facin el possible perquè Catalunya disposi d'uns pressupostos abans que acabi l'any. Alhora també han assegurat que és indispensable actualitzar el barem i establir un criteri de revisió periòdica.
Encara en clau social, avui es commemora el Dia del Voluntariat. Centenars d'entitats no podrien prestar els seus serveis sense la feina desinteressada d'aquest col·lectiu. Però quin és el perfil dels voluntaris i voluntàries? La Fundació Catalana de Voluntariat Social, que plega 340 entitats i 80.000 voluntaris, ho han analitzat. Carme Défez.
Dona i major de 65 anys. És el perfil més freqüent de persona que presta la seva col·laboració desinteressada en alguna entitat social. Aquest suport és inestimable, però les entitats busquen sumar la causa també joves i homes, que tan sols representen el 30% de voluntariat davant del 70% de dones. Així es desprèn de l'estudi El voluntariat a Catalunya, qui, com i per què, que ha impulsat la Fundació Catalana de Voluntariat Social en motiu del dia que homenatja aquest col·lectiu. L'estudi permet conèixer més dades. Per exemple, quasi el 7% dels voluntaris són de procedència estrangera, que 6 de cada 10 tenen estudis superiors i que el 10% de persones amb diversitat funcional presten el seu servei com a voluntaris, una taxa molt semblant al de la població en general. Les tasques que més es fan són en l'àmbit social, sobretot acompanyament de persones, i també associatives, en entitats culturals o esportives.
Notícies en xarxa.
Precisament encara en clau social, els sindicats del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona fan vaga avui i la resta de dies laborables d'aquesta setmana per reclamar millores salarials i socials. Denuncien una precarietat alarmant, ja que molt poques treballadores tenen un contracte a jornada completa i es queixen que l'organització del treball provoqui que moltes empleades deguin hores a l'empresa. Unes 200 s'han manifestat aquest migdia. Maite Polo.
Els sindicats CGT i Covas et reclamen jornades de 35 hores setmanals, ja que la gran majoria de treballadores no hi arriben. El cobrament de complements per antiguitat, torns definits, salari del 100% durant les baixes per incapacitat temporal i l'eliminació de la borsa d'hores, entre d'altres millores. Una borsa d'hores que fa que acabin de 20 hores a l'empresa. Ho ha explicat a la xarxa Amèrica García, que és delegada de la CGT a l'empresa Domus Vi.
El sistema que tenen és que sempre ha d'haver hores, o sigui que és impossible que podem pujar jornada. Les persones que són més autònomes o les que no ho són. Tenen que anar al metge, els acompanya els seus fills, llavors aquests serveis nosaltres no cobrem. O sigui, ho cobra l'Ajuntament, ho cobra l'empresa, però nosaltres no. I llavors es genera una borsa d'hores que nosaltres tenim que anar retornant fora del nostre horari laboral.
Més de 4.000 professionals treballen al Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona. La majoria són dones i atenen més de 24.000 usuaris i usuàries.
Encara a Barcelona, aquest matí els majoristes de fruita i verdura han bloquejat els tres accessos de Mercabarna durant més d'una hora en el marc de la vaga que han convocat per demanar un conveni millor.
Els treballadors han tallat l'accés 18A de la Ronda Litoral i han bloquejat l'entrada al mercat des de primera hora del matí. L'aturada ha estat convocada per Comissions Obreres per avui i dimecres com a mostra del desacord amb el pacte que ha firmat UGT amb la patronal perquè creuen que no garanteix el poder adquisitiu i empitjora les condicions laborals. Per això reclamen que s'asseguin de nou a negociar, com explica el responsable de Comissions Obreres, Javier Rubio.
Nosotros lo que estábamos diciendo es un convenio de tres años donde los incrementos en un principio podían ser variables en función de cada año, pero que hubiera una cláusula de revisión que permitiera después, al final del periodo, que los trabajadores recuperaran el poder adquisitivo. Por lo tanto, no es un problema de cuánto subo ahora, sino es un problema de cómo reviso después para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
L'Associació d'Empresaris Majoristes assegura que el seguiment de la vaga no arriba al 5%, mentre que fonts sindicals situen el seguiment en el 90% de treballadors de les empreses principals. A mig matí, l'activitat a Mercabarna s'ha reprès amb normalitat.
Presó provisional per un dels dos detinguts pels Mossos d'Esquadra en relació amb la troballa d'un tors humà en una maleta la setmana passada a Barcelona.
Els arrestats són dos homes de 31 i 51 anys que estan relacionats amb la trobada d'aquestes restes. Ho ha anunciat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal, Josep Naharro.
Hem detingut a dues persones relacionades amb la trobada de restes cadavèriques dintre d'un contenidor de la setmana passada al districte d'Eixample de Barcelona. En aquests moments passen a disposició judicial i esperarem a la instrucció judicial per poder donar més dades sobre els fets.
La investigació ha permès localitzar el domicili de Barcelona on s'hauria produït el crim. Es tracta d'un pis al mateix immoble de just al davant del contenidor on es va trobar el cos. La víctima seria un ciutadà alemany que, segons sembla, els hauria llogat una habitació als dos agressors, un home de nacionalitat irlandesa i un altre d'ucraïnesa. El jutge ha ordenat l'ingrés a presó del ciutadà irlandès, mentre que pel que fa a l'altre detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Encara en terreny policial, una unitat especialitzada dels Mossos d'Esquadra ha desmantellat 34 punts de venda de droga a Barcelona des de meitats de juliol, és a dir, una mitjana de 7 al mes. En total s'han detingut 57 persones.
D'aquestes, prop d'una desena ha ingressat a presó i s'han intervingut més de 128.000 euros i substàncies estupefaents com cocaïna, haixís, amfetamines, èxtasi i marihuana. Els Mossos d'Esquadra n'han fet avui un balanç després que el juliol s'activés a la capital catalana aquesta unitat batejada com com unitat regional contra la salut pública. L'inspector del cos, Lizard Hidalgo, explica el modus operandi dels venedors.
Hi ha pisos en els quals pues, una persona pica, puja, compra i marxa. En altres casos, la venda es pot fer en la mateixa via pública, ni en d'altres casos en què es pot transportar la substància al domicili del comprador. I també tenim alguns casos, menys, afortunadament, que també se pot fer el consum en l'interior de la pròpia vivenda.
Fins ara s'han fet 39 investigacions vinculades amb aquest àmbit, amb el resultat de 34 punts desmantellats.
Interceptat un sobre amb ulls d'animal dirigit al consolat ucraïnès de Barcelona. Correus ha detectat dos sobres més dirigits a l'ambaixada a Madrid i al consolat a Màlaga sense explosius.
La Policia Nacional ha descartat la presència de substàncies explosives o de flagrants. Aquests sobres arriben després que la setmana passada fossin detectats altres paquets amb explosius a delegacions ucraïneses per tota Europa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El sector turístic encara al pont de la Puríssima amb optimisme i confia que l'ocupació encara millori més amb reserves d'última hora. De fet, es preveu arribar a superar el 70 o el 80%. Les estacions d'esquí, moltes de les quals han obert ja aquest cap de setmana, concentren gran part de la demanda i esperen tancar la setmana amb una ocupació d'entre el 60 i el 80%. És el cas del Ripollès. Ràdio Ripoll, Robert Saladrigues.
Les dues estacions d'esquí de la comarca del Ripollès han encetat la temporada aquest cap de setmana, tot i que només han pogut obrir la part baixa de l'estació per la falta de neu a les cotes altes. A Vallter, el complex va engegar els remuntadors del domini esquiable el diumenge, i malgrat que una part de la instal·lació estava tancada, l'altra estava en bones condicions gràcies a la feina feta pels operaris en els darrers dies i també a una nevada que va caure la nit abans de l'obertura. Carol Torres és la responsable comercial de Vallter.
Comparat amb l'any passat ens va caure una llevantada boníssima a mitjans de novembre que ens va permetre poder obrir tota l'estació. Aquest any obrim només doncs, la part baixa, però amb molt bones condicions de neu.
Igual que Vallter, l'estació de Caraus només va poder obrir la part baixa. Ruth Bové és la responsable de Relacions Públiques de Vall de Núria.
Dissabte, dia 3 de desembre, ja vam inaugurar. De fet, de les 11 pistes que hi ha a Vall de Núria, hem obert de moment la zona baixa, la zona de debutant, i bé, treballant molt per poder obrir ja la zona alta de l'estació.
L'afluència de públic no està molt alta aquests primers dies, però sí que a finals de setmana s'espera un bon nombre d'esquiadors, coincidint amb el final del pont de la Puríssima.
Més qüestions. Es fa efectiva la inhabilitació de Bernat Soler com a delegat del govern a Lleida, un cop notificada la sentència del Tribunal Suprem.
El relleva Montse Vergés, que es converteix en la primera dona que assumeix la delegació del govern de Lleida.
Els sectors econòmics, polítics i socials del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre reclamen a la Generalitat que doni llum verda d'una vegada al projecte Hard Rock a la Costa Daurada. Demanen l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Urbanístic de Reordenació de l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou, que ha de permetre la implementació del Hard Rock. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
El reclam s'ha recollit en un manifest que demana que, per no posar en risc el projecte, s'impulsin els mecanismes necessaris per assegurar una inversió de més de 1.000 milions d'euros que suposarà la creació de 12.000 llocs de treball directes i indirectes i l'allargament de la temporada turística, segons ha llegit la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roger. El manifest, en veu de la presidenta Roger, assegura que estem davant una oportunitat que no podem ni volem perdre, ja que el projecte Hard Rock permetria a la Costa Daurada tenir un turisme de compres i negocis de major poder adquisitiu i no només de sol i platja.
Comportarà una important inversió i la generació de molts llocs de treball i que, a més, ja compta des de fa molts anys amb un ampli suport i consens social, empresarial, sindical, polític i institucional del nostre territori.
El manifest, tal com ha assegurat Roger, s'assignarà per totes les entitats i institucions que s'hi acullen en els propers dies.
El govern espanyol autoritza el contracte per soterrar el ferrocarril a Montcada i Reixac amb una inversió d'uns 621 milions d'euros.
Es tracta d'una actuació urbanística i ferroviària clau del pla Transformem Rodalies, que promourà la permeabilitat de la infraestructura, incrementarà les condicions de seguretat i aixecarà una nova estació per respondre a una mobilitat més sostenible i vertebradora.
No deixem Renfe perquè avui ha estat el primer dia laborable en què els trens no s'han aturat a l'estació de Sant Andreu Comtal de Barcelona.
S'espera que aquesta setmana les afectacions no siguin gaire greus a causa dels dos dies festius intersetmanals i que molta gent farà pont. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu de bus cada 15 minuts entre les 6 del matí i les 10 de la nit.
I el Ministeri de Transports ha modificat les condicions dels abonaments gratuïts de mitjana distància perquè alguns usuaris reserven plaça però no viatgen.
Renfe ha detallat que confiscarà la fiança i anul·larà els abonaments a les persones que almenys en 3 ocasions no cancel·lin la reserva amb 2 hores d'antelació si finalment no agafen el tren. Els usuaris sancionats no podran sol·licitar l'abonament de nou fins al cap de 30 dies. Les noves condicions que entraran en vigor dimecres també limiten a un màxim de 4 viatges diaris per abonament.
El Departament de Cultura ha otorgat els Premis Pompeu Fabra que fomenten l'acció de la societat civil en l'impuls del català. En aquesta ocasió, els guardonats han estat la directora de cinema Carla Simón, el canal Fibracat Televisió i el Joc Paraulògic.
L'acte de lliurament tindrà lloc el 19 de desembre al Palau Marc. Altres premiats han estat l'activista Xartra Javet, el voluntari lingüístic Jordi Esteban i el sociolingüista Miquel Estrovell i Trueta a títol pòstum i el portal de recursos lingüístics de l'Institut d'Estudis Catalans.
I la Paeria ha fet públiques algunes de les ajudes que rebrà per la rehabilitació del xalet noucentista dels Camps Elisis. La Generalitat aportarà 178.000 euros, xifra que suposa un 50% de la inversió total que l'Ajuntament farà en aquest equipament. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Paeria, en aquest sentit, ha anunciat aquest dilluns diverses línies d'ajut que provenen de la Generalitat, on destaca la rehabilitació del xalet noucentista situat als Camps Elisis amb un pressupost total de 355.000 euros, dels quals la meitat estaran subvencionats per la Generalitat. El veí en cap, Miquel Puello, parla de recuperar l'activitat tant en el xalet com en tot l'entorn dels Camps Elisis.
I, per tant, si recuperem l'activitat, si recuperem primer la situació, l'aspecte i la funcionalitat de l'edifici, li podrem donar una activitat. Si li donem una activitat, també guanyarà activitat el conjunt dels camps.
A més, en aquesta línia d'ajuts per la rehabilitació i conservació del patrimoni impulsada per la Generalitat, s'hi contempla l'aportació de 37.000 euros per la rehabilitació de la façana del Mercat del Pla, 19.000 euros per millores al Teatre L'Escorxador i 11.000 euros que correspondran a treballs al Centre d'Art La Panera.
I el Teatre Tarragona celebra avui el seu 10è aniversari, una efemèride que se celebra durant aquesta tarda amb una festa oberta amb la ciutadania. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Companyies i entitats culturals de la ciutat de Tarragona estan cridades a participar d'aquesta festa que vol reconèixer els 10 anys de bategar cultura d'aquest espai, segons afirma la consellera de Cultura de Tarragona, Inés Soler. Un acte que comptarà amb el concert de Don Simón i Telefunken i la presentació d'un nou mural obra del col·lectiu Rescate i Lluqueral. Una celebració que arriba després de tancaments i arranjaments per problemes estructurals de l'immoble en els darrers anys. Soler assegura que també han de celebrar que aquests equipaments compten ara amb un fons econòmic propi per evitar aquesta situació.
Per tant, també estem de celebració perquè bueno, hem posat una llavor de que hi hagi una disposició econòmica perquè no ens puguem trobar un altre cop amb teatres tancats o situacions que sobrepassin el poder fer res per mancar, si més no, de disposició econòmica.
Un acte que servirà d'homenatge a tots aquells que han fet de l'espai un nucli cultural, tot amenitzat per l'Associació Santa Teca.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En uns minuts, a les 8 del vespre, al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui, es farà un minut de silenci per la mort als 29 anys del jugador de la Parlem Hockey Lliga del Caldes, Alexandre Accensi, que ens ha deixat aquest cap de setmana en un accident de trànsit. Accensi va començar des de ben petit al club d'hoquei sobre patins de la seva localitat, d'aquesta població vallesana, fins a arribar al primer equip. Albert Folguera, tècnic de Lleida Llista, en paraules a l'enjoc.
Primer que res m'agradaria donar el condol a tota la família, als pares de l'Alexandre, al seu germà i a tota la família del Caldes, no? I als companys. Penso que quan hem arribat aquí ens hem assabentat de la notícia, doncs ens hem quedat gelats, ens hem quedat morts, ens hem quedat que no sabíem, vale? Per tant, avui era un partit molt difícil de jugar perquè s'acaba de morir un company, no? I a la vida el més important és la vida de les persones. I ens deixa una gran persona. Per tant, des d'aquí el meu condol, el meu condol més sentit.
Doncs en uns minuts, a les 8 del vespre, aquest multitudinari minut de silenci que ha convocat l'alcaldes. L'atleta de Valls, Marta Galimany, ha establert un nou rècord d'Espanya a la Marató de València, la catalana, amb un temps de 2 hores 26 minuts i 14 segons, ha polvoritzat així una marca de fa 27 anys que estava a les mans d'Ana Isabel Alonso. Galimany, evidentment, s'ha emocionat molt quan ha creuat la línia d'arribada i és que feia anys que buscava aquest rècord.
Encara ho he d'assimilar tot el viscut, però estic molt i molt contenta. Era un rècord que ja havia intentat en dues ocasions, m'havia quedat a les portes i bé, porto molt de treball fet i veure que tot aquest treball doncs, surt a la llum doncs, és impressionant. A més, tinc un equip de persones al darrere que està sempre recolzant-me i això va per ells.
En futbol destaquem que la primera federació, l'únic equip català que ha guanyat en la jornada d'aquest cap de setmana, és el Centre d'Esport Sabadell. Els arlequinats van derrotar el Nàstic de Tarragona en un més que interessant duel català per 0-1 i d'aquesta manera surten a la zona de descens. Els tarragonins cauen de les places de play-off. I el Mundial de Futbol que es disputa al Qatar en uns minuts, a les 8, el Brasil s'enfronta en partit de vuitens de final contra Corea del Sud, en el retorn del brasiler Neymar, de l'exjugador del Futbol Club Barcelona. Un Brasil, òbviament, centrada en l'actualitat esportiva, però també en l'estat de salut de Pelé, que sens dubte és un assumpte d'estat. I un últim apunt, la plantilla del primer equip del Barça ha tornat avui als entrenaments després de 25 dies, però només amb 5 jugadors del primer equip.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Si hi ha un gegant famós a tot el món, aquest és el gegant del Pi. Però sempre m'he preguntat si als gegants els agrada la poesia tant com a nosaltres. I si els agrada, com ha de ser un llibre de poemes? Avui, en aquest poema, sentireu a parlar d'ell, d'un gegant que balla i balla al so dels rodolins. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, a la dreta de l'Eixample, convidats pel Nil Nevado, de quart de primària. Hola, Nil.
Hola.
Com es diu aquest poema?
El gegant del Pi.
I ja havies sentit a parlar d'aquest gegant del Pi?
Sí.
I nosaltres, saps, també havíem sentit a parlar d'ell. I ens podries dir qui va escriure aquest poema tan gegantí?
Les jornades, Raspall.
I a banda de sentir a parlar d'aquest poema i d'aquest gegant, tu creus com nosaltres que al gegant del Pi també li agradaria llegir poemes?
Sí.
Doncs, si et sembla, podem començar. Sembla bé?
Sí.
Avui, el Nil Nevado i jo llegirem junts un poema gegant escrit per una poetessa gegant, la Joana Raspall. El gegant del Pi. El gegant del Pi discuteix amb la geganta.
El gegant del Pi diu que no vol sortir.
La geganta diu que li punxa una sabata. La geganta diu que va coixa i tothom riu.
Li ha mirat el peu per curar-li la punxada. Li ha mirat el peu i cap marca no s'hi veu.
No hi teniu cap clau, mi senyora la geganta. No hi teniu cap clau. No mentiu així, si us plau.
Val més dir-ho clar si voleu sabates noves. Val més dir-ho clar, de bon grat les vull comprar.
Ben acompanyat, ara balla amb la geganta.
Ben acompanyat pels carrers de la ciutat.
Quin poema més bonic que has triat, Nil. Moltíssimes gràcies. Saps què? Ara vaig ballant a gravar el proper Embaladits. Adeu.
Adeu.
Embadalits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Augmenta la pressió per aprovar els pressupostos de la Generalitat per l'any vinent. El president Pere Aragonès presenta un acord històric amb sindicats i patronal i trasllada l'exemple d'entesa als partits. Cristina Cantal.
Es tracta d'un conjunt de mesures per ampliar l'escut social davant la crisi i millorar el model productiu que Aragonès ha qualificat d'acord històric.
Aquest pressupost fa un pas endavant i esperem que es tradueixi en el suport polític i parlamentari necessari perquè sigui aprovat al Parlament. I per això demano a tothom que ens ajudi a fer-ho possible, que ens ajudi a aconseguir l'aprovació definitiva d'aquest pressupost de país, centrat en impulsar el progrés econòmic i social, generar oportunitats per tots els catalans i catalanes.
Els sindicats del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona fan vaga avui i la resta de dies laborables d'aquesta setmana per reclamar millores salarials i socials. Unes 200 persones s'han manifestat aquest migdia.
Bloqueig dels majoristes de fruit i verdura dels tres accessos de Mercabarna durant més d'una hora aquest matí. El sector fa vaga per demanar un conveni millor. Des de Comissions Obreres, Javier Rubió reclama seure a negociar.
Nosotros lo que estábamos diciendo, un convenio de tres años donde los incrementos en un principio podían ser variables en función de cada año, pero que hubiera una cláusula de revisión que permitiera después, al final del periodo, que los trabajadores recuperaran el poder adquisitivo. Por lo tanto, no es un problema de cuánto subo ahora, sino es un problema de cómo reviso después para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo.
Presó provisional per un dels dos detinguts pels Mossos d'Esquadra en relació amb la troballa d'un tors humà en una maleta la setmana passada a Barcelona.
Els arrestats són dos homes de 31 i 51 anys que haurien matat i trossejat la víctima al seu propi pis. Ho ha anunciat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal, Josep Naharro.
Hem detingut a dos persones relacionades amb la trobada de restes cadavèriques dintre d'un contenidor de la setmana passada al districte d'Eixample de Barcelona. En aquests moments passen a disposició judicial i esperarem a la instrucció judicial per poder donar més dades sobre els fets.
Es fa efectiva la inhabilitació de Bernat Soler com a delegat del govern a Lleida, un cop notificada la sentència del Suprem.
El relleva Montse Vergés, que es converteix en la primera dona que assumeix la delegació del govern de Lleida.
Els sectors econòmics, polítics i socials del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre reclamen a la Generalitat que doni llum verda d'una vegada al projecte Hard Rock a la Costa Daurada.
Demanen que s'aprovi definitivament la modificació del Pla Director Urbanístic de Reordenació que afecta el projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca-Salou.
Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
El manifest, en veu de la presidenta Roger, assegura que estem davant una oportunitat que no podem ni volem perdre.
Comportarà una important inversió i la generació de molts llocs de treball. A més, ja compta des de fa molts anys amb un ampli suport i consens social, empresarial, sindical, polític i institucional.
Carla Simón, el canal Fibracat Televisió i el Joc Paraulògic guardonats amb els Premis Pompeu Fabra del Departament de Cultura.
Els guardons reconeixen l'acció de la societat civil en l'impuls del català. L'acte de lliurament tindrà lloc el 19 de desembre al Palau Marc.
I en esports, dol a l'hoquei sobre patins català per la mort d'Alexandre Sensi i Joan Barberà.
Avui a les 8 del vespre al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui farà un minut de silenci multitudinari per la mort als 29 anys del jugador del Caldes de l'hoquei Lliga, Alexandre Sensi, que ens ha deixat aquest cap de setmana en un accident de trànsit. Sensi va començar des de ben petit al club d'hoquei sobre patins de la seva localitat de Caldes fins a arribar a la primera plantilla.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuaran arribant aquests núvols mitjans. Afectaran a gairebé arreu del territori, però sense deixar precipitació. A molt estirant no es descarte que puguin caure quatre gotes cap a la zona del Montsià, però en general no s'espera precipitació. I també a hores d'ara ja parlem d'una temperatura més alta i clara d'ahir en aquesta mateixa hora, encara que hem començat avui un dia molt fred, amb una temperatura més baixa que la que vam tenir ahir. A banda de que al final de la jornada s'han de tornar a formar aquestes boires, també afectant sobretot cap a la zona de Ponent, núvols baixos cap a la depressió central, però a més també se'n formaran a punts de litoral i prelitoral, i així començarem el dia de demà amb aquests núvols baixos i alguns de mitjans que deixaran el cel força ennuvolat en conjunt. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Augmenta la pressió per aprovar els pressupostos de la Generalitat per l'any vinent. El president Pere Aragonès presenta un acord històric amb sindicats i patronal i trasllada l'exemple d'entesa als partits.
Es tracta d'un conjunt de mesures per ampliar l'escut social davant la crisi i millorar el model productiu que Aragonès ha qualificat d'acord històric. La mesura estrella és que s'amplia el llindar per accedir a prestacions socials, especialment la renda garantida de ciutadania.
Però, com dèiem, tot pot quedar en no res si no s'aproven els pressupostos. Anna Ruiz.
De fet, el president Aragonès ha exhibit públicament l'acord signat amb els agents socials per instar els grups parlamentaris a aprovar el més aviat possible un pressupost de país. Per al president, el pacte amb empresaris i sindicats és un pas endavant cap a aquests nous pressupostos.
Aquest pressupost fa un pas endavant i esperem que es tradueixi en el suport polític i parlamentari necessari perquè sigui aprovat al Parlament. I per això demano a tothom que ens ajudi a fer-ho possible, que ens ajudi a aconseguir l'aprovació definitiva d'aquest pressupost de país, centrat en impulsar el progrés econòmic i social, generar oportunitats per tots els catalans i catalanes i per fer, doncs, que aquesta eina al servei de Catalunya sigui una realitat.
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el màxim responsable de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, han coincidit que no hi ha raons per endarrerir l'acord pressupostari.
Primer, importància de l'acord, i en segon lloc, doncs, instar a les forces polítiques i al mateix govern que busquin acords amb els grups més propers perquè això sigui una realitat l'any 2023.
És un missatge clar i nítid al conjunt de l'arc parlamentari i dels grups polítics de Catalunya. Nosaltres volem pressupostos i ho deixem palès i molt clar.
En el mateix sentit, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha emplaçat els grups polítics a no utilitzar la calculadora electoral i centrar-se en les negociacions. Des de l'altra organització empresarial, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, també ha demanat celeritat en la concreció dels pressupostos. És el primer cop que els agents socials participen directament en la fase inicial d'elaboració dels comptes de la Generalitat.
Mentrestant, la taula del tercer sector ha reclamat que s'aprovin els pressupostos de forma urgent per poder aplicar l'augment del 8% del barem IRSC, el que revisa les prestacions socials anunciat pel govern. David Amador.
Això és el que ha demanat la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, després de la reunió d'avui al Palau de la Generalitat.
Si us plau, arribin a un acord i el més aviat possible. No hi ha cap raó justificable per no pactar uns nous pressupostos i per no aprofitar l'oportunitat d'incrementar la despesa social i adaptar els comptes a la realitat d'ara tan dura. Les persones que ho estan passant més malament no ho entendrien, però tampoc ho entendríem les entitats socials que estem acompanyant-les i que estem fent tot el que podem per pal·liar aquesta situació social tan crítica.
Des de la taula del tercer sector han revelat també que faran arribar al PSC, a Junts per Catalunya i en Comú Podem una carta on demanen que facin el possible perquè Catalunya disposi d'uns pressupostos abans que acabi l'any. Alhora també han assegurat que és indispensable actualitzar el barem i establir un criteri de revisió periòdica.
Doncs, amics de la gent gran, és una de les entitats que treballen amb voluntariat que poden fer la seva feina gràcies, com dèiem, al voluntariat. L'associació mobilitza prop de 3.000 voluntaris, sense els quals seria impossible la seva existència. Pere Sanz.
Els voluntaris dels Amics de la Gent Gran ofereixen un servei d'acompanyament i de gestió, un acompanyament domiciliari, emocional i telefònic, a més d'activitats de socialització de la gent gran. Cris Curtó, responsable d'acció social del Barcelonès Nord de l'entitat, ha explicat en declaracions a la xarxa que el perfil dels seus voluntaris coincideix amb una dona d'uns 50 anys.
En la nostra entitat el que fem és cuidar de les persones i, malauradament, això és un rol que encara recau sobre les dones, està superfeminitzat. Dones de mitjana edat. Teníem un gran nombre que són persones jubilades ja, doncs perquè tenen més temps, no tenen tantes càrregues familiars, etc. Però sobretot això, dona de mitjana edat, sobre els 50 anys.
Cris Curtó ha advertit que les associacions del tercer sector es fan càrrec de situacions d'alta vulnerabilitat que l'administració no pot assumir per saturació.
Notícies en xarxa.
Precisament els sindicats del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona fan vaga avui i la resta de dies laborables d'aquesta setmana per reclamar millores salarials i socials. Denuncien una precarietat alarmant, ja que molt poques treballadores tenen un contracte a jornada completa i es queixen que l'organització del treball provoqui que moltes empleades deguin hores a l'empresa. Unes 200 persones s'han manifestat aquest migdia a Maite Polo.
Els sindicats CGT i Covas et reclamen jornades de 35 hores setmanals, ja que la gran majoria de treballadores no hi arriben. El cobrament de complements per antiguitat, torns definits, salari del 100% durant les baixes per incapacitat temporal i l'eliminació de la borsa d'hores, entre d'altres millores. Una borsa d'hores que fa que acabin de 20 hores a l'empresa. Ho ha explicat a la xarxa Amèrica García, que és delegada de la CGT a l'empresa Domus Vi.
El sistema que tenen és que sempre ha de 20 hores, o sigui que és impossible que podem pujar jornada. Les persones que són més autònomes o les que no ho són. Tenen que anar al metge, els acompanya els seus fills, llavors aquests serveis nosaltres no cobrem. O sigui, ho cobra l'Ajuntament, ho cobra l'empresa, però nosaltres no. I llavors es genera una borsa d'hores que nosaltres tenim que anar retornant fora del nostre horari laboral.
Més de 4.000 professionals treballen al Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona. La majoria són dones i atenen més de 24.000 usuaris i usuàries.
També aquest matí els majoristes de fruita i verdura han bloquejat els tres accessos de Mercabarna durant més d'una hora en el marc de la vaga que han convocat per demanar un conveni millor.
Els treballadors han tallat l'accés 18A de la ronda litoral i han bloquejat l'entrada al mercat des de primera hora del matí. L'aturada ha estat convocada per Comissions Obreres per avui i dimecres com a mostra del desacord amb el pacte que ha firmat UGT amb la patronal perquè creuen que no garanteix el poder adquisitiu i empitjora les condicions laborals. Per això reclamen que s'asseguin de nou a negociar, com explica el responsable de Comissions Obreres, Javier Rubio.
Nosotros lo que estábamos diciendo es un convenio de tres años donde los incrementos en un principio podían ser variables en función de cada año, pero que hubiera una cláusula de revisión que permitiera después, al final del periodo, que los trabajadores recuperaran el poder adquisitivo. Por lo tanto, no es un problema de cuánto suba ahora, sino es un problema de cómo reviso después para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
L'Associació d'Empresaris Majoristes assegura que el seguiment de la vaga no arriba al 5%, mentre que fonts sindicals situen el seguiment en el 90% de treballadors de les empreses principals. A mig matí, l'activitat a Mercabarna s'ha reprès amb normalitat.
Presó provisional per un dels dos detinguts pels Mossos d'Esquadra en relació amb la troballa d'un tors humà en una maleta la setmana passada a Barcelona.
Els arrestats són dos homes de 31 i 51 anys que estan relacionats amb la trobada d'aquestes restes. Ho ha anunciat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal, Josep Naharro.
Hem detingut a dues persones relacionades amb la trobada de restes cadavèriques dintre d'un contenidor de la setmana passada al districte d'Eixample de Barcelona. En aquests moments passen a disposició judicial i esperarem a la instrucció judicial per poder donar més dades sobre els fets.
La investigació ha permès localitzar el domicili de Barcelona on s'hauria produït el crim. Es tracta d'un pis, el mateix immoble, de just al davant del contenidor on es va trobar el cos. La víctima seria un ciutadà alemany que, segons sembla, els hauria llogat una habitació als dos agressors, un home de nacionalitat irlandesa i un altre d'ucraïnesa. El jutge ha ordenat l'ingrés a presó del ciutadà irlandès, mentre pel que fa a l'altre detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Encara en terreny policial, una unitat especialitzada dels Mossos d'Esquadra ha desmantellat 34 punts de venda de droga a Barcelona des de meitats de juliol, és a dir, una mitjana de 7 al mes. En total s'han detingut 57 persones.
D'aquestes, prop d'una desena ha ingressat a presó i s'han intervingut més de 128.000 euros i substàncies estupefaents com cocaïna, haixís, amfetamines, èxtasi i marihuana. Els Mossos d'Esquadra n'han fet avui balanç després que el juliol s'activés a la capital catalana aquesta unitat batejada com Unitat Regional contra la Salut Pública. L'inspector del cos, Lizard Hidalgo, explica el modus operandi dels venedors.
Hi ha pisos en els quals pues, una persona pica, puja, compra i marxa. En altres casos, la venda es pot fer en la mateixa via pública, ni en d'altres casos en què es pot transportar la substància al domicili del comprador. I també tenim alguns casos, menys, afortunadament, que també se pot fer el consum en l'interior de la pròpia vivenda.
Fins ara s'han fet 39 investigacions vinculades amb aquest àmbit amb el resultat de 34 punts desmantellats.
i interceptat un sobre amb ulls d'animal dirigit al Consolat Ucraïnès de Barcelona. Correus ha detectat dos sobres més dirigits a l'ambaixada a Madrid i al Consolat a Màlaga sense explosius.
La Policia Nacional ha descartat la presència de substàncies explosives o de flagrants. Aquests sobres arriben després que la setmana passada fossin detectats altres paquets amb explosius a delegacions ucraïneses per tota Europa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ocupació turística desigual a les Terres de l'Ebre. Durant aquest pont, a les poblacions costaneres es preveu en general una ocupació baixa i basada sobretot en els visitants de segona residència i alguns apartaments turístics, donat que molts dels càmpings i hotels estan tancats. Sí que es preveuen bones xifres a comarques interiors com la Terra Alta. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Tot i les males dades que se preveuen als municipis costaners del Delta de l'Ebre, les xifres podrien ser superiors, però sense arribar a nivells d'anys anteriors. Des de l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre asseguren que l'ocupació se situa al voltant del 60%. En canvi, les previsions són molt millors a les comarques d'interior, com ara la Terra Alta, on tot apunta que els índexs d'ocupació se podrien situar al voltant del 75%. La natura, el patrimoni o l'enoturisme tornen a ser els punts més demandats pels visitants. Pilar Miró és la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta.
El balanç ha sigut positiu. No ens pensàvem que fos tan positiu, perquè han passat del 75% d'ocupació i han sigut una part, el 40% han sigut més d'última hora, no? Al començament no semblava que la cosa funcionés molt bé, però bé, estem contents.
Les previsions meteorològiques amb temperatures baixes i les nevades haurien pogut incidir a l'hora de buscar destinacions cap a la muntanya.
Més qüestions. Es fa efectiva la inhabilitació de Bernat Soler com a delegat del govern a Lleida, un cop notificada la sentència del Tribunal Suprem.
El relleva Montse Vergés, que es converteix en la primera dona que assumeix la delegació del govern de Lleida.
Els sectors econòmics, polítics i socials del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre reclamen a la Generalitat que doni llum verda d'una vegada al projecte Hard Rock a la Costa Daurada. Demanen l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Urbanístic de Reordenació de l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou, que ha de permetre la implantació del Hard Rock. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
El reclam s'ha recollit en un manifest que demana que, per no posar en risc el projecte, s'impulsin els mecanismes necessaris per assegurar una inversió de més de 1.000 milions d'euros que suposarà la creació de 12.000 llocs de treball directes i indirectes i l'allargament de la temporada turística, segons ha llegit la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roger. El manifest, en veu de la presidenta Roger, assegura que estem davant una oportunitat que no podem ni volem perdre, ja que el projecte Hard Rock permetria a la Costa Daurada tenir un turisme de compres i negocis de major poder adquisitiu i no només de sol i platja.
Comportarà una important inversió i la generació de molts llocs de treball i que, a més, ja compta des de fa molts anys amb un ampli suport i consens social, empresarial, sindical, polític i institucional del nostre territori.
El manifest, tal com ha assegurat Roger, s'assignarà per totes les entitats i institucions que s'hi acullen en els propers dies.
Més qüestions. 18 famílies dels carrers Sant Josep i blocs Sant Pere de Rosselló porten prop d'una setmana amb talls de llum que s'han allargat en alguns casos fins a 5 hores. El veïnat reclama a Endesa que solucioni el problema que de moment l'empresa ha identificat i que ja està treballant. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
L'Oriol Punyal, que és secretari de la comunitat de veïns dels blocs Sant Pere, ha explicat a Ràdio Rosselló que pateixen talls de llum des de fa pràcticament una setmana, un fet que la companyia elèctrica defuig, tal com ha explicat el mateix Punyal.
Truquem a la companyia elèctrica, ens diu que ells no tenen res a veure, que és problemes de la companyia subministradora. Truquem a la companyia subministradora, ens diu que, primer, que és problema nostre de la instal·lació, després ens diu que reconeixen que tenen una avaria, venen, ens donen llum, però el problema segueix repetint.
La preocupació del veïnat és la gent gran que viu a la comunitat i les baixes temperatures d'aquests dies a Lleida.
A la comunitat hi ha gent gran, no tenim la calefacció.
Aquesta emissora ha contactat amb l'empresa que ha explicat que entre avui i demà farà una desconnexió nocturna programada per tal de poder resoldre el problema. Explicacions que el veïnat reclama fa almenys 4 dies però que no arriben, tot i que sí que s'hi està treballant amb operaris de l'empresa a la comarca.
Doncs els problemes energètics s'hi suma la sequera persistent que estem vivint. Un bon exemple és l'estany de Basturs, al Pallars Jussà, que aquests dies registra un nivell mínim des de començament d'estiu. Els drenatges interns fan que es tardi uns 4 mesos a recuperar la capacitat des del dia que plou. Ràdio Tremp.
Xavi Mir, coordinador científic del Geoparc Origins, ha explicat que Basturs tarda entre 3 i 4 mesos a recuperar-se quan hi ha pluges i que quan hi ha sequeres extremes el nivell d'aigua acaba baixant, tal i com va passar l'any 1946, on l'aigua va baixar 16 metres de profunditat. Mir ha comentat que caldria estudiar si és per la gran quantitat de pous d'extracció d'aigua subterrània associats a l'aqüífer o per causes naturals. Pel que fa a la biodiversitat de l'estany, mor quan baixa el nivell, però es recupera quan puja. Els estanys de Basturs es troben al municipi d'Isona i Conca Dellà i són un patrimoni singular del Geoparc Mundial UNESCO Origins, per fet de tractar-se de formacions geològiques úniques a Europa i per la seva rellevància ecològica, com una planta carnívora adaptada a aigües molt alcalines que viu flotant a l'aigua, la madrilleta roja, un peix en perill d'extinció a Catalunya, o algues que tenen en aquest estany l'únic hàbitat conegut a tota Catalunya.
I a Folgueroles continua el serial del Festival Nadalenc prohibit per l'Ajuntament. Després que un centenar de persones es manifestessin en contra del mercat aquest dissabte, ara els organitzadors esperen poder obrir portes aquesta setmana. Al 9FM, a Clàudia Dinarès.
Els promotors del festival s'afanyaven a redactar un recurs de reposició que aquest matí han presentat amb l'objectiu que el consistori canviï d'opinió. En declaracions al 9TV, la directora del festival, Xènia Cabanes, lamentava haver conegut la denegació dels permisos pel 9-9 i no per fons del consistori.
Hem arreglat els petits requisits que ens demanava el senyor alcalde. Clar, nosaltres estem lluitant perquè es pugui obrir aquesta setmana, el dia no el sabem. Lamentem molt que ens haguem hagut d'enterar per un diari d'aquí a la comarca de que això el dia 3 no es podia obrir.
Que l'organització del Caganer Festi Market decidís divendres a última hora ajornar la inauguració del mercat nadalenc no va aturar la concentració que la plataforma Per una Plana Viva havia convocat dissabte al matí a Folgueroles. A la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, un centenar de persones van manifestar-se contra l'esdeveniment.
I més de 3.500 persones han passat aquest cap de setmana pel Saló del Gaming Saga, el primer a l'entorn del videojoc fet en català. Fins a 900 persones han coincidit a la vegada a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, que ha acollit la cita. Desenes de joves han fet ús dels espais on han pogut instal·lar els seus ordinadors, dispositius i consoles per jugar en comunitat. Joan Ferrer.
El Saló, impulsat per la Plataforma per la Llengua i el Departament de Cultura, vol esdevenir un punt de trobada anual per tot un sector, el dels videojocs en català, que creix cada dia. De fet, es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.500 persones que es reuneixen regularment en grups de joc virtuals en català. Pel que fa a la indústria productora, un 55% de les empreses amb seu a Catalunya incorporen el català als seus productes. Segons Roger Baldomà, membre de la Comissió de Videojocs de Plataforma per la Llengua, el repte és que les empreses internacionals també ho facin.
Ens agradaria que també totes aquestes grans empreses que acaben arribant a Barcelona i que són estudis de primer nivell amb pressupostos altíssims, doncs també facin el mateix, perquè al final són ells també els que han de retornar, no?, allò que els hi aporta, en aquest cas sobretot Barcelona, respectant, no?, el lloc on estan.
Tot i que la presència del català als videojocs continua sent residual, Catalunya concentra el 50% de la facturació d'aquest sector a nivell estatal.
El Departament de Cultura ha otorgat els Premis Pompeu Fabra que fomenten l'acció de la societat civil en l'impuls del català. En aquesta ocasió, els guardonats han estat la directora de cinema, Carla Simón, el canal Fibracat Televisió i el Joc Paraulògic. L'acte de lliurament tindrà lloc el 19 de desembre al Palau Marc.
Altres premiats han estat l'activista Charla Javet, el voluntari lingüístic Jordi Esteban i el sociolingüista Miquel Estrovell i Trueta, a títol pòstum, i el portal de recursos lingüístics de l'Institut d'Estudis Catalans.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Club Hoquei Caldes, l'equip de Caldes de Montbui, ha citat en uns minuts a la gent de l'hoquei sobre patins, també a la gent d'aquesta població vallesana, al pavelló de la Torre Roja, per fer un minut de silenci per la mort als 29 anys del jugador de la Parlem Hoquei Lliga, de l'hoquei Lliga masculina d'Alcaldes, Alexandre Accensi, que ens ha deixat aquest cap de setmana en un accident de trànsit. Recordem que Accensi va començar des de ben petit al Club d'Hoquei sobre patins d'aquesta localitat de Caldes de Montbui fins a arribar a la primera plantilla. Albert Folguera, tècnic del Lleida Llista, amb paraules a l'enjoc.
Primer que res m'agradaria donar el condol a tota la família, als pares de l'Alexandre, al seu germà i a tota la família d'alcaldes, no? I als companys. Penso que quan hem arribat aquí ens hem assabentat de la notícia, doncs ens hem quedat gelats, ens hem quedat morts, ens hem quedat que no sabíem... Vale? Per tant, avui era un partit molt difícil de jugar perquè s'acaba de morir un company, no? I a la vida el més important és la vida de les persones. I ens deixa una gran persona. Per tant, des d'aquí el meu condol més sentit.
L'atleta de Valls, Marta Galimany, ha establert un nou rècord d'Espanya a la Marató de València, 2 hores 26 minuts i 14 segons. Ha superat una marca que feia 27 anys que estava a les mans d'Isabel Alonso. Galimany s'ha emocionat molt quan ha creuat la línia d'arribada i és que feia anys que buscava aquest rècord.
Encara ho he d'assimilar tot el viscut, però estic molt i molt contenta. Era un rècord que ja havia intentat en dues ocasions, m'havia quedat a les portes i bé, porto molt de treball fet i veure que tot aquest treball doncs surt a la llum doncs és impressionant. A més, tinc un equip de persones al darrere que està sempre recolzant-me i això va per ells.
En futbol, la primera plantilla del Barça, l'equip que ha entrenat Xavi Hernández, ha tornat avui als entrenaments després de 25 dies. Ho fa en família perquè la majoria dels jugadors encara estan disputant el Mundial de Qatar. De fet, només s'han entrenat 5 jugadors del primer equip: Iñaki Peña, Héctor Bellerín, Fran Kessié, Sergi Roberto i Marcos Alonso, més Pablo Torres, jugador del filial en dinàmica del primer equip. Hem de destacar també el Mundial de Qatar. Croàcia ha aconseguit la classificació per als quarts de final en superar el Japó als llançaments de penals. El temps reglamentari, el partit ha finalitzat amb empat i finalment en els penals Croàcia ha guanyat per 3-1 i en uns minuts, en 4 minuts concretament, a les 8 del vespre, el Brasil, en el retorn de Neymar, s'enfronta a Corea del Sud també en partit dels vuitens de final. Demà juga la selecció espanyola contra el Marroc.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dimecres, a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El país una illa, dins eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís 7 cases, pengen d'un penya-segat, 7 propietats exclusives, que el boc és Rafa Nadal. Dins el baló 4 cotxes, 3 motos, bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li pose que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? Qui no té un capritxetes a casa? Als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Eixeu va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. I et vendri el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina, sigam litos lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li pose que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al...
la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemonte. El president Pere Aragonès posa més pressió als partits per tancar un acord de pressupostos per l'any que ve. Avui ha signat amb els agents socials, sindicats i patronal un acord que amplia el llindar per accedir a prestacions socials, especialment la renda garantida de ciutadania, i que inclou altres mesures per fer d'escut social davant la crisi i millorar el model productiu. Per al president, el pacte amb els empresaris i sindicats és un pas endavant cap a aquests nous pressupostos.
Aquest pressupost fa un pas endavant i esperem que es tradueixi en el suport polític i parlamentari necessari perquè sigui aprovat al Parlament. I per això demano a tothom que ens ajudi a aconseguir l'aprovació definitiva d'aquest pressupost de país, centrat en impulsar el progrés econòmic i social, generar oportunitats per tots els catalans i catalanes i per fer, doncs, que aquesta eina, el servei de la Catalunya sencera, sigui una realitat.
Els agents socials han sumat forces amb el president i també han reclamat a l'arc parlamentari els nous pressupostos. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el màxim responsable de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, han coincidit que no hi ha raons per endarrerir l'acord pressupostari. En el mateix sentit, el secretari general d'UGT, Camil Ros, ha emplaçat els grups polítics